amb Marta Pardell.
El Parlament Europeu ha aprovat per unanimitat la creació d'una capitalitat del comerç de proximitat. És una iniciativa de Barcelona Comerç i suposa el primer pas en què una iniciativa de la societat civil es converteix en una política europea. Tant l'eurodiputada que l'ha defensat al ple, Dolors Montserrat, com la regidora de Comerç de Barcelona, Montserrat Ballarín, han celebrat aquesta aprovació.
Hoy aquí el Parlamento Europeo da un mensaje muy potente hacia todos esos trabajadores, esos pequeñas y medianas empresas que cada día trabajan y luchan para levantar las persianas.
Bueno, això en primer lloc és un reconeixement al paper que té el comerç de proximitat en la cohesió i en la mateixa configuració de les nostres ciutats.
Però els impulsors volen anar més enllà i demanen que la primera ciutat a esdevenir capital del comerç de proximitat sigui Barcelona. És dimarts 17 de gener de 2023 i tenim més titulars. Alerta per l'episodi de fort vent que afecta Catalunya i que ha obligat els bombers a fer una vintena de sortides aquest matí, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sònia Kerr.
A més, el telèfon 112 ha rebut una setantena de trucades aquesta nit i hi ha molts municipis que a hores d'ara tenen els plans d'emergència activats.
Volem saber si aquest episodi de vent ha d'anar a més, quines temperatures també ens esperen de cara a les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, el vent està bufant amb intensitat en molts punts del país, amb ratxes que ja han assolit els 70-90 km per hora a punts de la zona de l'Anoia, Bages, també cap a l'interior del Baix Llobregat o també cap a la zona de l'Alcamp. I ratxes una miqueta més inferiors, però rondant entre els 40-60 km per hora a diversos municipis del Prepirineu, també del Pla de Lleida, comarques de Tarragona i litoral de les comarques de Barcelona. En qualsevol cas, pel que fa a les temperatures, són força suaus també a causa del vent, sobretot a punts del litoral, i és que aquest vent aponentat és més sec i fa que la temperatura sigui més suau cap al litoral, amb valors de 15 i 16 graus. En canvi, cap a les comarques de Ponent o bé Catalunya Central i també cap a la zona del Pirineu, sí que l'ambient aquí és més fred. I sobretot, on fa més fred és cap a les cotes més altes del Pirineu, on trobem valors negatius. Encara a hores d'ara també hi ha alguns ruixats, s'espera que se'n puguin de produir també d'alguns intermitents i febles cap a l'interior del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El govern alerta de restriccions en l'ús domèstic de l'aigua si no plou en les properes setmanes.
Demanen col·laboració de la ciutadania per estalviar aigua davant una sequera pitjor que la del 2008, amb conques internes a un 30% de la seva capacitat, la meitat que fa un any.
El sindicat de llogateres celebra la sentència contra el fons Voltor Azora per clàusules abusives.
Consideren que pot establir un precedent i que hi haurà més sentències similars, tot plegat arran que una veïna de Granollers hagi guanyat una demanda contra Azora per haver-li augmentat el lloguer un 30%. L'afectada, Sílvia Torres, considera que és una victòria col·lectiva.
És una victòria de tots, tot i que la demanda era a títol individual. Pel que més contenta estic és perquè això sentarà un precedent per moltes famílies que hi ha al darrere.
En cultura ja està tot a punt per una nova edició del Tàrrega Sona.
Un cicle d'espectacles musicals amb un ampli ventall de gèneres com el jazz, el pop-rock o la cançó d'autor. Entre els noms destacats hi ha Quimi Portet o la Terrasseta de Preixens.
Pel que fa als esports, en bàsquet la penya té una cita a l'Eurocup, Eduard Cabré.
El campió de la competició continental visita aquest vespre l'Olímpic Badaloní. El Bursaspor de Turquia és un rival directe pels verd i negres que ja els van guanyar en la primera volta de la fase de grups.
Al control de Soi Danim Liban López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La capitalitat del comerç de proximitat serà una realitat. El Parlament Europeu, reunit a Estrasburg, ha aprovat aquest migdia per unanimitat i amb alçada encarregar a la Comissió Europea d'escollir una ciutat i tirar-ho endavant. Barcelona és la ciutat més ben posicionada per ser la primera capital del comerç de proximitat, un títol que serà rotatori. Però això no se sabrà fins d'aquí a uns mesos. A Estrasburg, Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Ara ja sí, el comerç local ha estat reconegut públicament a Europa i serà protegit, promocionat i impulsat per les autoritats europees. El Parlament ha votat a favor de fer una capitalitat del comerç de proximitat i una ciutat la representarà. Ara el següent pas serà que Barcelona ostenti aquest títol i en principi té el camí a aplanar. El president de Barcelona Comerç, fundació que va impulsar la idea fa dos anys, Salva Vendrell, s'ha mostrat orgullós després de la votació i ja mira el futur.
Tenir assegurat pel 2024, esperem que no hi hagi cap altra candidatura. En principi haurien de ser nosaltres com a impulsors els que haurien de lograr tindre aquesta capitalitat i per tant doncs, el 24 poder celebrar que Barcelona sigui la primera ciutat europea al comerç de proximitat.
També ho vol i lluitarà a favor l'Ajuntament de la ciutat. Ho ha dit la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, que tampoc dissimulava l'alegria.
Jo crec que avui és un dia d'immensa alegria per la ciutat de Barcelona, perquè el comerç de Barcelona ha posat una pica en Flandes. És a dir, ha aconseguit una cosa veritablement difícil, una capitalitat europea, que és una cosa difícil d'aconseguir.
La Diputació de Barcelona, la Generalitat, el Govern espanyol i el Parlament Europeu també proposaran Barcelona. La presidenta de la Comissió de Peticions, Dolors Montserrat, que ha aportat i defensat la proposta de la capitalitat a Estrasburg, ha estat molt clara.
Me comprometo a trabajar desde aquí, desde el Parlamento Europeo, para que Barcelona sea la primera capitalidad del comercio local, porque es un ejemplo de ciudad, sobre todo a través de sus comercios, ¿no? Esa proximidad y ese gran servicio que da a la ciudad.
Ara els deures els té la Comissió Europea, que ha de decidir quina ciutat ho serà. El finançament per la capitalitat sortirà a mitges del Parlament Europeu i de la Comissió Europea, però el quan, el com i el què queden de moment per més endavant.
Notícies en xarxa.
Alerta per l'episodi de fort vent que afecta Catalunya i que ha obligat els bombers a fer una quarantena de sortides aquest matí, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. La capital ha optat per tancar tots els parcs, igual que d'altres poblacions, com és el cas de Cambrils, al Baix Camp. De moment, el telèfon 112 ha rebut una setantena de trucades i hi ha molts municipis amb els plans d'emergència activats. És el cas de Mataró. Anem fins allà. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Mataró, així com la resta del litoral català, s'ha llevat immers en un episodi de fort vent i onatge. De fet, al llarg de la jornada d'avui, els pronòstics indicaven que es podien produir ràfegues de vent de 70 km hora i onades de més de 4 metres, una situació que ha obligat a primera hora del matí a activar tots els serveis d'emergències, però que ha anat millorant amb el pas de les hores. De fet, a les 12 del migdia, a Mataró s'havien produït 3 trucades al servei d'emergències 112. Pel que fa al Maresme, se n'han registrat 7. Escoltem a Xavier Benet, tècnic de Protecció Civil de Mataró.
Està fent vent, però no amb els llindars que de superació de llindars que estaven previstos. Pel que fa a les onades, hem llevat, bueno, està fent maregassa, 3-4 metres, que és, bueno, per aquest motiu estem prenent mesures de prevenció respecte a la ciutadania.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Mataró també ha activat en fase d'alerta el Pla d'Actuació Municipal per Vent aquest dimarts al matí. Això ha implicat que a primera hora s'hagi tancat l'accés al Parc Central, al Pati de Can Marxal, a Can Clavell i al Braç del Port de Mataró.
Una situació similar a la que es viu al sud del país. A Tarragona, els pescadors de l'Arrossegament i Palangre s'han quedat a port a causa d'aquest temporal. L'Ajuntament manté l'alerta del Pla Vencat i també ha activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'emergència. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
Per precaució, els pescadors de Tarragona s'han quedat al port a causa de les fortes ratxes de vent que bufen des de la matinada i el furonatge. El vicepresident de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Jaume Sans, ha remarcat que no es volen arriscar a sortir, perquè no val la pena amb aquestes condicions. Sans espera que aquest dimecres la situació millori i puguin tornar a treballar.
Tota la flota de la pesca de ras i d'espalangres. Això no ha sortit ningú a la mar, perquè no es pot anar amb aquest temps a la mar. Que pot prendre molt de mal i no val la pena.
El Col·legi Badruna Sagrat Cor de Tarragona estan fent servir un dels tres patis com a mesura de prevenció davant l'episodi de forts vents. El director d'aquest centre, José Nolla, ha explicat que han deixat obert aquest espai perquè és més segur i perquè es troba protegit entre edificis. Per la seva banda, l'Ajuntament de Tarragona ha activat el seu pla d'actuació municipal en fase d'alerta i recomana seguir els consells de prevenció, com no deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes o terrasses i, en general, anar amb compte amb els objectes que puguin caure a la via pública.
Doncs a banda del vent, també la neu preocupa, degut a l'entrada d'aire fred, també la baixada de temperatures de cara a les properes hores. De moment hi ha una dotzena de carreteres afectades per nevades, principalment al Pallars Sobirà, on calen cadenes per circular.
També hi ha tallada la L311 a Cervera i la Nacional 260 té restringit el pas de vehicles de més de 9 passatgers entre el pont de Suari i Sarroca de Bellera i entre Sort i Ribera d'Urgellet.
Doncs malgrat aquesta previsió de nevades, de pluja i de vent, de moment el cas és que no plou i no plou prou. El govern alerta que hi haurà restriccions en l'ús domèstic d'aigua si les properes setmanes no plou o s'aconsegueix, si més no, un estalvi més gran per part de la ciutadania en el consum. Per això demanen col·laboració, asseguren que la sequera que tenim al davant és pitjor que la del 2008 amb els embassaments de les conques internes a un 30% de la seva capacitat. És la meitat que fa tot just un any. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. El govern alerta que la situació de sequera a Catalunya és preocupant i, malgrat els avisos que s'han fet en les darreres setmanes, no s'ha aconseguit una capacitat d'estalvi domèstic d'aigua significativa. Si no plou de forma notable, es pot passar a una situació d'excepcionalitat en un parell o tres de mesos. Això implica restriccions en l'ús de l'aigua per habitant, també en la campanya de rec i multes a qui se la salti. Ara hi ha 515 municipis en situació d'alerta, el que representa una població de 6,7 milions d'habitants. Patrícia Plaja és la portaveu del govern.
La situació ens preocupa i molt, i és per això que demanem una implicació més proactiva encara més a la ciutadania i també als ajuntaments en l'estalvi d'aigua. Si la situació actual s'allarga, com dèiem, pot comprometre la garantia d'aigua per al consum domèstic i per altres usos, com són la propera campanya de rec.
A la roda de premsa posterior als acords de govern, portaveu també ha demanat als socialistes que superin el tot o res per aprovar els pressupostos, i pel que fa a la cimera franco-espanyola prevista per aquest dijous, assegura que el president només hi assistirà a la recepció oficial i que el govern espanyol encara ha de confirmar si es tractaran temes rellevants per Catalunya, com ara ha demanat el govern.
I continuem en matèria política, ja que la Fiscalia del Tribunal Suprem ha recorregut la interlocutòria del magistrat Pablo Llarena i li demana que les ordres de detenció i ingrés a presó contra l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Ponsatí inclogui el delicte de desordres públics agreujats.
Llarena va actualitzar la setmana passada el processament dels tres polítics després de la desaparició de la sedició i els atribuï als delictes de desobediència i malversació. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, considera tot plegat fruit d'un enfrontament judicial.
En tot cas, aquest posicionament de la Fiscalia sona més a una batalla entre diferents sectors de la justícia espanyola que una altra cosa.
El Ministeri Públic demana que no es restringeixi el possible futur judici i per això demana afegir aquest delicte amb pena més greu que la de desobediència.
I el tinent d'alcalde de Pineda de Mar, Jordi Masnou, i l'exregidora del municipi, Carme Aragonès, estan sent jutjats per coaccionar dos hotels de la població que allotjaven policies durant l'1 d'octubre. Doncs bé, han acceptat un any de presó i dos d'inhabilitació.
Els seus advocats han arribat a un acord amb la Fiscalia en la primera sessió del judici que ha permès rebaixar la pena que inicialment era de 3 anys. El cap de la policia local en aquella època, també acusat, declararà demà. Avui també han comparegut el gerent de la cadena hotelera i el director dels establiments on van tenir lloc els fets. Els dos han explicat que van sentir-se estressats i que els responsables municipals van usar un to amenaçador.
El sindicat de llogateres celebra la sentència contra el fons voltor Azora. Consideren que pot establir un precedent i que hi haurà més sentències favorables, tot plegat arran de la decisió judicial que dona la raó a una veïna de Granollers que va demandar Azora per clàusules abusives, com per exemple un augment del lloguer del 30%. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Una de les més qüestionades, els augments del 30% del preu del lloguer cada 3 anys. Això va fer que l'afectada passés d'un lloguer de poc més de 600 euros a un de prop de 1.000. I com aquesta, altres 9 clàusules que el jutge ha considerat il·legals. La portaveu d'aquest sindicat d'habitatge, Carme Arcarazo, ha celebrat la sentència, ha dit que marca un precedent i que aquesta resolució pot donar esperances a moltes famílies afectades per la mateixa situació.
Les coses poden canviar i podem guanyar. I, per tant, esperem que aquesta victòria d'avui animi a molta més gent a deixar de viure amb el cap baix i a denunciar, perquè el que veiem és això, que realment, si s'hi posa esforç i dedicació, sembla que les coses poden canviar.
L'afectada, la Sílvia Torres, ha dit que aquesta victòria és col·lectiva.
És una victòria de tots, tot i que la demanda era a títol individual. Pel que més contenta estic és perquè això sentarà un precedent per moltes famílies que hi ha al darrere.
L'advocada de la llogatera, Montse Serrano, del col·lectiu Ronda, ha celebrat que, tot i que la llogatera va signar totes les clàusules sense possibilitat de negociar-les amb la propietat, la justícia ha sentenciat que la desproporció era tan gran que permetia revertir aquell pacte i vetllar per l'interès de la llogatera.
Gràcies, David Navarro. I aquest matí nova protesta del sector del taxi contra les plataformes Freenow, Uber i Bolt. Denuncien que aquestes plataformes cobren càrrecs no regulats, aprofitant buits legals. Aquest matí, a Barcelona, centenars de taxistes han fet una marxa lenta des de la plaça Espanya i fins al Parlament. A més, amenacen de noves mobilitzacions aquest mateix mes durant el Congrés Audiovisual ICE que s'ha de celebrar a Barcelona. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. El sector del taxi denuncia que plataformes com Freenow, Uber o Bolt, quan fan de taxi, apugen les tarifes quan, per exemple, hi ha molta demanda. Això és il·legal, segons anuncia el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, que assegura que la normativa és igual per tots els taxis, independentment de la situació particular de cada moment. Per això demana a la Generalitat que pari els peus a aquestes empreses multinacionals. Si no, prometen conflicte. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Siguen haciendo lo que quieren después de 4 años que el taxi sufre una condena donde las VTCs están haciendo los servicios de taxi y nadie les para. Entonces, bueno, hemos dicho basta y aquí o se ponen a trabajar o lo pararemos todo.
El portaveu de l'associació Movea, que agrupa una part de les VTC, Ricardo González, desmenteix a Tito Álvarez i ha dit que de tota Europa, només a Barcelona, es dona aquest conflicte entre taxis i VTCs.
Seguim amb més protestes, ja que en aquests moments es manifesten els treballadors de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell en defensa de la qualitat assistencial i també de les seves condicions laborals. Aquesta fundació, recordem, gestiona el centre de naixements de Martorell, tancat des de l'inici de l'any, per la marxa en bloc de bona part de les llevadores. Ràdio Martorell, Irene Jurado, bon dia.
Bon dia. Doncs el comitè d'empresa està exigint a la direcció del centre i també als responsables polítics que comencin les obres que porten temps anunciant per tenir un espai digne on treballar i que deixi de ser una promesa que no arriba, segons diuen. També asseguren que el col·lapse en el servei d'urgències fa que les ambulàncies quedin retingudes, podent-se ajuntar de 6 a 8 ambulàncies sense poder descarregar fins a 4 o 6 hores. Diego López és el president del comitè d'empresa.
Lo que estamos pidiendo aquí, primero, que se reviertan todas las anomalías que hay, que no se respeta el convenio, los calendarios, las horas de formación, cómo se le cuentan las horas a la gente, la concesión de permisos, y por otro lado pedimos a la dirección que ponga orden, pedimos la dimisión de la directora de enfermería.
Volen assegurar la qualitat que les persones usuàries mereixen i que en els últims temps no es pot oferir per la situació precària del servei, atemptant contra la intimitat de les persones, ja que en el servei d'urgències a vegades es veuen obligats a atendre els passadissos amb pacients que estan en lliteres més de 24 hores i fins a 48, segons asseguren, esperant que hi hagi un llit d'hospitalització.
Gràcies, Irene. Des de Ràdio Martorell, i hem de passar també per Madrid, on el Consell de Ministres ha aprovat declarar incompetent la Junta de Castella i Lleó si actua contra la llei de l'avortament. Tot plegat davant les mesures que volen implantar, com oferir a dones que volen avortar, escoltar el batec del fetus. El Consell també ha aprovat avui l'avantprojecte de llei de serveis socials que estableix prestacions bàsiques per a tot l'Estat. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Anem a pams. Pel que fa al desafiament del govern del PP i Vox a Castella i Lleó, l'executiu espanyol ha aprovat un acord, com deia, en el qual deixa clar que aquest govern autonòmic no té cap competència per modificar la llei estatal que regula el dret a l'avortament. Aquest seria el pas previ abans de portar el projecte al Tribunal Constitucional, un organisme que, per cert, avui ha anunciat que el mes vinent estudiarà el recurs que el PP va presentar contra l'actual llei de l'avortament fa 13 anys. Isabel Rodríguez és la portaveu del govern.
Es un paso más, como les decía, en la acción de defensa de las libertades y los derechos reproductivos de las mujeres que lidera el Gobierno de España. No vamos a permitir que se retroceda ni un milímetro. En materia de derechos de la mujer no vamos a consentir ni un solo resquicio que ponga en retroceso a ningún territorio en nuestro país.
Consell de Ministres, que, com deia, s'ha aprovat també l'avantprojecte de llei de serveis socials que establirà unes prestacions bàsiques mínimes per tot l'Estat en la línia del que ja succeeix amb la salut, l'educació i les pensions. Ione Belarra és la ministra de Drets Socials.
Este gobierno tiene la obligación de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y las ciudadanas en el acceso a los servicios sociales y precisamente con esta ley pretendemos dibujar conjuntamente con las comunidades autónomas un suelo de derechos que permita que todos los ciudadanos y las ciudadanas, independientemente del territorio en el que vivan, vean garantizados todos sus derechos.
D'altres coses que també preveu la llei és el de teixir un historial social únic com el que ja existeix a la sanitat amb dades oficials per tota Espanya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La patronal CECOT reclama més suport i menys normes per part de les administracions. Així ho ha expressat el president Xavier Panés, que aquest matí ha fet balanç dels seus primers mesos de mandat en el tradicional esmorzar amb els mitjans de comunicació. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Després d'un 2022 marcat per la inflació econòmica, Panés demana a l'administració estabilitat política, pressupostària i normativa.
Demanem als governs, als legisladors, que s'abstinguin durant 2 anys d'impulsar canvis normatius que no estiguin analitzats prèviament, amb un informe d'impacte real que aquell canvi tindrà sobre el teixit empresarial, contrastats amb els sectors afectats i, si us plau, redactats amb total concreció i claretat.
Entre les principals preocupacions de cara a aquest 2023 s'hi troba l'alt cost de la factura energètica. El preu de l'electricitat s'ha multiplicat per 5 respecte a la mitjana dels últims 10 anys i el del gas ha passat a costar 15 vegades més. Un altre dels grans reptes per als propers mesos és la reducció de la taxa d'atur juvenil, que amb un 32,2% situa a Espanya com el país europeu amb més proporció de joves sense feina.
Seguim en clau econòmica. Les obres de rehabilitació han crescut un 70% a les comarques gironines a l'espera dels projectes Next Generation. Per altra banda, l'obra nova s'estanca per l'increment dels costos dels materials i de l'energia. Girona FM, Pau Villafañe.
La reducció global és de gairebé un 5% en habitatges acabats i es deu, segons el col·legi, a l'increment dels costos dels materials de construcció i energètics, fet que ha provocat que molts constructors estiguin a l'expectativa de l'evolució dels preus a l'hora d'iniciar nous projectes. Carme Domènech és la presidenta del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Girona.
I ens trobem que sí que hi ha demanda d'habitatge, però els promotors també es troben les dificultats, sobretot això de que no hi ha sòl urbanitzable finalitzat, sumat amb el que comentaves de la pujada de material, més el tema de la dificultat que podrien trobar en el finançament, està claríssim que el futur és la rehabilitació amb Next Generation i també sense Next Generation. És a dir, el 2026, quan no hi hagi fons, la rehabilitació ha vingut i es queda. És a dir, jo crec que tenim tots clar que el que hem de fer és rehabilitar els habitatges.
Per comarques on s'han acabat més habitatges en números absoluts és el Gironès, i si parlem de creixements, el Ripollès i la Cerdanya és on s'han fet més habitatges respecte al 2021, mentre que la resta de comarques s'han acabat menys habitatges que l'any anterior.
I ens situem ara a Barcelona, ja que una de les principals fires internacionals del sector biotecnològic, BioSpain, ha escollit Barcelona per celebrar l'edició d'aquest any. Serà entre el 26 i el 28 de setembre. Avui han presentat la nova edició al Parc Científic. Anna Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia. El mes de setembre vinent, Barcelona es convertirà per dos dies en l'epicentre de la biotecnologia a Europa. Des del govern català, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha anunciat aquesta oportunitat per reindustrialitzar Catalunya des de la iniciativa local, però també captant inversió estrangera.
Para el govern, tener la oportunidad de celebrar BioSpain 2023 y, por lo tanto, recuperar este evento y esta convención en general de oportunidades de negocio en Barcelona, en Cataluña, es una oportunidad para enfocar los retos que tiene el sector en los próximos años, ¿no?
BioSpain reunirà en la seva edició a Barcelona més de 1.500 professionals de tot el món, de més de 800 entitats de 30 països, i comptarà amb més de 50 inversors nacionals i internacionals. Durant les jornades s'han previst unes 4.000 reunions entre experts i inversors de tot el món. A Catalunya, el sector biotecnològic representa el 8,7% del PIB català i el 10% de l'ocupació.
És moment per la cultura. Tàrrega ja té a punt una nova edició del Tàrrega Sona, un cicle d'espectacles musicals en què seran representats un ampli ventall de gèneres. Enguany entre els noms destacats hi ha Quimi Portet i la Terrasseta de Preixens. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El Tàrrega Sona inclou una programació heterogènia, transversal i amb una destacada presència d'artistes del territori, amb qui la Regidoria de Cultura oferirà fins al proper mes de maig una desena de concerts, entre altres amb Quimi Portet, l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, Maria Jaume, Selva Nua, Julieta, Roger Gutiérrez o la Terrasseta de Preixens. N'ha parlat d'aquest cicle Tàrrega Sona 2023 el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega, Carlos Vilchez.
Entenem que el Tàrrega Sona continua sent un festival, d'hivern, sobretot, eclèctic, molt heterogeni, però aquest cop doncs, teixeix diferents complicitats entre diferents festivals, en aquest cas doncs, el Festival Pau Paterres. També tornem a col·laborar amb el Festival Barna Sants, aquest cas amb un petit concert amb Maria Jaume. I després doncs, també teixeix complicitats del Tàrrega Sona amb les diades, no? La diada del 8 de març. I després doncs, també hem volgut incloure, l'any passat es va commemorar per primer cop el Dia Internacional del Poble Gitano a Tàrrega, i hem volgut incloure, no?, aquesta festivitat també, o aquesta commemoració.
La programació arrencarà aquest dissabte 21 de gener amb el doble concert que oferiran Edu Escanyo i Quimi Portet.
I arriben els esports, que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Aquest vespre la penya té una cita a l'Eurocup. Parlem de bàsquet, i és que arriba l'Olímpic al Bursaspor, que juntament amb els badalonins formen part del grup de perseguidors del líder del grup. Els verd i negres van caure en el partit de la primera volta a Turquia en un duel molt tensionat. El partit d'avui serà a 3:15 del vespre. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Ferran Vinaixa.
El Joventut rep aquest vespre a un quart de nou l'actual subcampió de l'Eurocup, el Bursaspor turc. La penya ja sap el perill del seu rival contra qui va perdre la primera volta. El Joventut juga un partit important perquè és contra un rival directe amb qui està empatat a la classificació. En el partit d'anada els verdinegres van perdre, però els turcs són menys perillosos quan no juguen davant de la seva calenta afició. El Bursaspor ve de perdre contra el Fenerbahçe, però el tècnic Ernest Durant, que necessita un pas endavant d'Enson i Gai, parla de les eines que fa servir el rival.
Un equip que ens va treure del camp a hòsties i que ens va empujar fora, i espero que nosaltres hàgim entès el que va passar en el primer partit i espero el màxim nivell dels meus amb l'escalfor de la gent, com he dit, no? Un equip que té molt de talent ofensiu, però que va jugar amb una permissivitat arbitral que espero que la puguem recuperar.
D'altra banda, la penya està en converses amb Vladimir Brodjanski, que podria ser el 4 que està buscant el Joventut al mercat des de la lesió de William Howard.
I també en bàsquet, l'Esperoni Girona perd una de les seves jugadores més importants, Laura Cornelius, marxa. La neerlandesa se'n va a un equip que juga a l'Euroleague Women, un equip de Turquia, i el club gironí rebrà a canvi una compensació econòmica per aquest traspàs. Laia Palau és la directora esportiva de l'Uni Girona.
La seva sortida ens permet seguir construint el millor equip possible. Ja estem buscant en el mercat una jugadora que pugui cobrir aquesta baixa.
I en futbol, el Girona ha fitxat l'ucraïnès Viktor Sigankov. L'extrem procedent del Dinamo de Kiev s'ha vinculat al club el que resta de temporada i 4 anys més. Paral·lelament, el Girona ha cedit a Òscar Ureña al Cartagena. I un darrer apunt també en futbol, perquè el Barça segueix lligant les jugadores importants de cara a les properes temporades. Avui ha estat el torn per Ingrid Engen, que ha renovat el seu contracte fins al 30 de juny del 2025. La migcampista noruega de 24 anys acabava la seva vinculació al final d'aquesta temporada i ha rubricat, com dèiem, la seva continuïtat per 2 temporades més. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Avui escoltem un poema de la poetessa Joana Raspall que ens recita la Inés Rull. La Inés diu que ha escollit aquest poema perquè li agrada molt i a nosaltres ens agrada molt com el recita. L'escoltem?
Hola, embaladits. Soc la Inés Rull i vaig a l'escola Camp Juliu, a quart de primària. El poema que he escollit es diu Arri, Arri i l'ha escrit la Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè em va agradar molt. Arri, arri, tatanet, fa bon dia i no fa fred. Pujarem a la muntanya, el cel no té cap lleganya. El sol és alt i lluent, l'aigua salta pel torrent, fent escuma i remolins a la vora dels camins. Han florit les atzavarres. Arri, tata, per què et pares? Què et passa? Ai, és ben clar, no t'he donat d'esmorzar. Joana Raspall.
Moltíssimes gràcies, Inés. Tens tota la raó. Aquest poema és preciós. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
¿Sabías que
Si creies que les pomes multicolors van ser des d'un inici la imatge de la gran Apple, estàs equivocat. Un gran físic va ser la imatge del primer logotip de la marca en els seus inicis. Steve Jobs i Steve Wozniak tenien el nom, de manera que el següent pas era dotar-lo d'una imatge que representés el sentit de la companyia. I la primera en ser utilitzada, al poc de fundar Apple, al 1976, va ser la dissenyada en col·laboració amb Ronald Wayne, que representava un home llegint sota un arbre amb una poma. Aquesta és una al·lusió al gran Isaac Newton.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Parlament Europeu ha aprovat per unanimitat la creació d'una capitalitat del comerç de proximitat. És una iniciativa de Barcelona Comerç i suposa el primer cas en què una proposta de la societat civil es converteix en una política europea. Tant l'eurodiputada que l'ha defensat al ple, Dolors Montserrat, com la regidora de Comerç de Barcelona, Montserrat Ballarín, han celebrat l'aprovació.
Hoy aquí el Parlamento Europeo da un mensaje muy potente hacia todos esos trabajadores, esos pequeñas y medianas empresas que cada día trabajan y luchan para levantar las persianas.
Bueno, això en primer lloc és un reconeixement al paper que té el comerç de proximitat en la cohesió i en la mateixa configuració de les nostres ciutats.
Però els impulsors volen anar més enllà i demanen que la primera ciutat a esdevenir capital del comerç de proximitat sigui Barcelona. És dimarts 17 de gener de 2023 i tenim més titulars. Alerta per l'episodi de fort vent que afecta Catalunya i que ha obligat els bombers a fer una quarantena de sortides aquest matí, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sònia Kerr.
A més, el telèfon 112 ha rebut 150 trucades aquesta nit i hi ha molts municipis amb els plans d'emergència activats.
Volem saber si aquest episodi de vent ha d'anar a més i quines temperatures ens esperen. També de cara a les properes hores, Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, el vent està bufant amb intensitat en molts punts del país, amb ratxes que ja han assolit els 70-90 km per hora a punts de la zona de l'Anoia, Bages, també cap a l'interior del Baix Llobregat, també cap a la zona de l'Alcamp. I ratxes una miqueta més inferiors, però rondant entre els 40, 50 i 60 km per hora a diversos municipis del Prepirineu, també del Pla de Lleida, comarques de Tarragona i litoral de les comarques de Barcelona. I en qualsevol cas, pel que fa a les temperatures, són força suaus també a causa del vent, sobretot a punts del litoral, i és que aquest vent aponentat és més sec i fa que la temperatura sigui més suau cap al litoral, amb valors de 15 i 16 graus. En canvi, cap a les comarques de Ponent o bé Catalunya Central i també cap a la zona del Pirineu, sí que l'ambient aquí és més fred i sobretot on fa més fred és cap a les cotes més altes del Pirineu on trobem valors negatius. Encara a hores d'ara també hi ha alguns ruixats, s'espera que se puguin de produir també d'alguns intermitents i febles cap a l'interior del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El govern alerta de restriccions en l'ús domèstic de l'aigua si no plou en les properes setmanes.
Demanen col·laboració de la ciutadania per estalviar aigua davant una sequera pitjor que la del 2008 amb les conques internes a un 30% de la seva capacitat. Això és la meitat que fa un any.
El sindicat de llogateres celebra la sentència contra el fons Voltor Azora per clàusules abusives.
Consideren que pot establir un precedent i que hi haurà més sentències similars, tot plegat arran que una veïna de Granollers hagi guanyat una demanda contra Azora per haver-li augmentat el lloguer un 30%. L'afectada Sílvia Torres considera que és una victòria col·lectiva.
És una victòria de tots, tot i que la demanda era a títol individual. Pel que més contenta estic és perquè això sentarà un precedent per moltes famílies que hi ha al darrere.
En cultura ja està tot a punt per a una nova edició del Tàrrega Sona.
Un cicle d'espectacles musicals amb un ampli ventall de gèneres com el jazz, el pop-rock o la cançó d'autor. Entre els noms destacats hi ha Quimi Portet i la Terrasseta de Preixens.
Pel que fa als esports, en bàsquet, la penya té una cita a l'Eurocup, Eduard Cabré.
El campió de la competició continental visita aquest vespre l'Olímpic Badaloní. El Bursaspor de Turquia és un rival directe dels verd i negres que ja els van guanyar en la primera volta de la fase de grups.
Al control de so Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La La capitalitat del comerç de proximitat serà una realitat. El Parlament Europeu, reunit a Estrasburg, ha aprovat aquest migdia per unanimitat i amb alçada encarregar a la Comissió Europea d'escollir una ciutat i tirar-ho endavant. Barcelona és la capital més ben posicionada per ser la primera en ostentar aquesta capitalitat del comerç de proximitat, un títol que serà rotatori. Però això no se sabrà fins d'aquí a uns mesos. Volem saber com ha anat aquesta votació a Estrasburg. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Ara ja sí, el comerç local ha estat reconegut públicament a Europa i serà protegit, promocionat i impulsat per les autoritats europees. El Parlament ha votat a favor de fer una capitalitat del comerç de proximitat i una ciutat la representarà. Ara el següent pas serà que Barcelona ostenti aquest títol i en principi té el camí a aplanar. El president de Barcelona Comerç, fundació que va impulsar la idea fa 2 anys, Salva Vendrell, s'ha mostrat orgullós després de la votació i ja mira el futur.
Tenir assegurat pel 2024, esperem que no hi hagi cap altra candidatura. En principi haurien de ser nosaltres com a impulsors els que haurien de lograr tindre aquesta capitalitat i, per tant, doncs, el 24 poder celebrar que Barcelona sigui la primera ciutat europea al comerç de proximitat.
També ho vol i lluitarà a favor l'Ajuntament de la ciutat. Ho ha dit la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, que tampoc dissimulava l'alegria.
Jo crec que avui és un dia d'immensa alegria per la ciutat de Barcelona, perquè el comerç de Barcelona doncs, ha posat una pica en Flandes. És a dir, ha aconseguit una cosa veritablement difícil, una capitalitat europea, que és una cosa difícil d'aconseguir.
La Diputació de Barcelona, la Generalitat, el Govern espanyol i el Parlament Europeu també proposaran Barcelona. La presidenta de la Comissió de Peticions, Dolors Montserrat, que ha aportat i defensat la proposta de la capitalitat a Estrasburg ha estat molt clara.
Me comprometo a trabajar desde aquí, desde el Parlamento Europeo, para que Barcelona sea la primera capitalidad del comercio local, porque es un ejemplo de ciudad, sobre todo a través de sus comercios, ¿no? Esa proximidad y ese gran servicio que da a la ciudad.
Ara els deures els té la Comissió Europea, que ha de decidir quina ciutat ho serà. El finançament per la capitalitat sortirà a mitges del Parlament Europeu i de la Comissió Europea, però el quan, el com i el què queden de moment per més endavant.
Notícies en xarxa.
Alerta per l'episodi de fort vent que afecta Catalunya i que ha obligat els bombers a fer una quarantena de sortides aquest matí, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. La capital ha optat per tancar tots els parcs, igual que han fet d'altres poblacions, com és el cas de Cambrils, al Baix Camp. De moment, el telèfon 112 ha rebut 150 trucades al llarg del dia i en molts municipis amb els plans d'emergència activats. És el cas de Mataró. Anem fins allà, Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Mataró, així com la resta del litoral català, s'ha llevat immers en un episodi de fort vent i onatge. De fet, al llarg de la jornada d'avui, els pronòstics indicaven que es podien produir ràfegues de vent de 70 km hora i onades de més de 4 metres, una situació que ha obligat a primera hora del matí a activar tots els serveis d'emergències, però que ha anat millorant amb el pas de les hores. De fet, a les 12 del migdia, a Mataró s'havien produït 3 trucades al servei d'emergències 112. Pel que fa al Maresme, se n'han registrat 7. Escoltem a Xavier Benet, tècnic de Protecció Civil de Mataró.
Està fent vent, però no amb els llindars que de superació de llindars que estaven previstos. Pel que fa a les onades, hem llevat, bueno, està fent maregassa, 3-4 metres, que és, bueno, per aquest motiu estem prenent mesures de prevenció respecte a la ciutadania.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Mataró també ha activat en fase d'alerta el Pla d'Actuació Municipal per Vent aquest dimarts al matí. Això ha implicat que a primera hora s'hagi tancat l'accés al Parc Central, al Pati de Can Marxal, a Can Clavell i al Braç del Port de Mataró.
A banda del vent, també cal estar molt pendents de nevades. Hi ha una dotzena de carreteres afectades per la neu ara mateix, principalment al Pallars Sobirà, on calen cadenes per circular.
També hi ha tallada l'L311 a Cervera i la Nacional 260 té restringit el pas de vehicles de més de 9 passatgers entre el pont de Suari i Sarroca de Bellera i entre Sort i Ribera d'Urgell.
Així tot, fins ara les nevades no són suficients per a les estacions d'esquí. A Vallter, per exemple, al Ripollès, busquen maneres d'aprofitar la poca neu que hi ha per tirar endavant activitats alternatives. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
Des de Vallter continuen amb els cursets i les activitats perquè la poca neu que hi ha permeti als amants de l'esport gaudir de la seva pràctica. Ho explica Carol Torres, responsable comercial de Vallter.
Ara hem començat amb els cursets, amb la promoció dels cursets de les escoles, que entre setmana els tenim aquí també esquiant, i tot i tenir poca neu, com dèiem, la que tenim, doncs intentem tenir bé, estem fent grans esforços i també intentant que poder obrir la pista de l'estadi. Creiem que en poc temps la tindrem preparada i almenys poder obrir la part alta de l'estació.
L'estació de la Vall de Camprodon ha anat obrint les pistes i remuntadors de la zona de Morens. Les llevantades que es preveuen pels pròxims dies seran claus per poder obrir les altres pistes com la de l'estadi.
Fa falta neu, però sobretot fa falta pluja. El govern alerta que hi haurà restriccions en l'ús domèstic d'aigua si en les properes setmanes no plou o s'aconsegueix un estalvi més gran per part de la ciutadania. Per això demanen col·laboració davant d'una sequera pitjor que la del 2008, amb les conques internes a un 30% de la capacitat. És la meitat que fa un any. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. El govern alerta que la situació de sequera a Catalunya és preocupant i, malgrat els avisos que s'han fet en les darreres setmanes, no s'ha aconseguit una capacitat d'estalvi domèstic d'aigua significativa. Si no plou de forma notable, es pot passar a una situació d'excepcionalitat en un parell o tres de mesos. Això implica restriccions en l'ús de l'aigua per habitant, també en la campanya de rec i multes a qui se la salti. Ara hi ha 515 municipis en situació d'alerta, el que representa una població de 6,7 milions d'habitants. Patrícia Plaja és la portaveu del govern.
La situació ens preocupa i molt, i és per això que demanem una implicació més proactiva encara més a la ciutadania i també als ajuntaments en l'estalvi d'aigua. Si la situació actual s'allarga, com dèiem, pot comprometre la garantia d'aigua per al consum domèstic i per altres usos, com són la propera campanya de rec.
A la roda de premsa posterior als acords de govern, a portaveu també ha demanat als socialistes que superin el tot o res per aprovar els pressupostos, i pel que fa a la cimera franco-espanyola prevista per aquest dijous, assegura que el president només hi assistirà a la recepció oficial i que el govern espanyol encara ha de confirmar si es tractaran temes rellevants per Catalunya, com ara ha demanat el govern.
Gràcies, Carina, i seguim en política, ja que la Fiscalia del Tribunal Suprem ha recorregut la interlocutòria del magistrat Pablo Llarena. Demanen que les ordres de detenció ingrés a presó contra l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Ponsatí incloguin el delicte de desordres públics agreujats.
Llarena va actualitzar la setmana passada el processament dels tres polítics després de la desaparició de la sedició i els atribuïa els delictes de desobediència i malversació. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, considera que tot plegat és fruit d'un enfrontament judicial.
En tot cas, aquest posicionament de la Fiscalia sona més a una batalla entre diferents sectors de la justícia espanyola que una altra cosa.
El Ministeri Públic demana que no restringeixi el possible futur judici i per això demana afegir aquest delicte amb una pena més greu que la desobediència.
I seguim als tribunals, ja que el tinent d'alcalde de Pineda de Mar, Jordi Masnou, i l'exregidora del municipi, Carme Aragonès, jutjats per coaccionar dos hotels de la població que allotjaven policies durant l'1 d'octubre, han acceptat avui un any de presó i dos d'inhabilitació.
Els seus advocats han arribat a un acord amb la Fiscalia en la primera sessió del judici, que ha permès rebaixar la pena, que inicialment era de 3 anys. El cap de la policia local en aquella època, també acusat, declararà demà. Avui també han comparegut el gerent de la cadena hotelera i el director dels establiments on van tenir lloc els fets. Els dos han explicat que van sentir-se estressats i que els responsables municipals van usar un to amenaçador.
Us ho destacàvem en titulars. El sindicat de llogateres celebra la sentència contra el fons voltor a Azora per clàusules abusives. Consideren que pot establir un precedent i que hi haurà més sentències favorables, tot plegant arran de la decisió judicial que dona la raó a una veïna de Granollers que va demandar aquest fons. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Una de les més qüestionades, els augments del 30% del preu de lloguer cada 3 anys. Això va fer que l'afectada passés d'un lloguer de poc més de 600 euros a un de prop de 1.000. I com aquesta, altres 9 clàusules que el jutge ha considerat il·legals. La portaveu d'aquest sindicat d'habitatge, Carme Arcarazo, ha celebrat la sentència, ha dit que marca un precedent i que aquesta resolució pot donar esperances a moltes famílies afectades per la mateixa situació.
Les coses poden canviar i podem guanyar. I, per tant, esperem que aquesta victòria d'avui animi a molta més gent a deixar de viure amb el cap baix i a denunciar, perquè el que veiem és això, que realment, si s'hi posa esforç i dedicació, sembla que les coses poden canviar.
L'afectada, la Sílvia Torres, ha dit que aquesta victòria és col·lectiva.
És una victòria de tots, tot i que la demanda era a títol individual. Pel que més contenta estic és perquè això sentarà un precedent per moltes famílies que hi ha al darrere.
L'advocada de la llogatera, Montse Serrano, del col·lectiu Ronda, ha celebrat que, tot i que la llogatera va signar totes les clàusules sense possibilitat de negociar-les amb la propietat, la justícia ha sentenciat que la desproporció era tan gran que permetia revertir aquell pacte i vetllar per l'interès de la llogatera.
Nova protesta del sector del taxi, en aquest cas contra les plataformes Freenow, Uber i Bolt. Denuncien que cobren càrrecs no regulats, aprofitant els buits legals. Aquest matí a Barcelona, centenars de taxistes han fet una marxa lenta i amenacen de noves mobilitzacions en el Congrés Audiovisual ISSA, que s'ha de celebrar aquest mateix mes. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. El sector del taxi denuncia que plataformes com Freenow, Uber o Bolt, quan fan de taxi, apugen les tarifes quan, per exemple, hi ha molta demanda. Això és il·legal, segons anuncia el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, que assegura que la normativa és igual per tots els taxis, independentment de la situació particular de cada moment. Per això demana a la Generalitat que pari els peus a aquestes empreses multinacionals. Si no, prometen conflicte. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Siguen haciendo lo que quieren después de 4 años que el taxi sufre una condena donde las VTCs están haciendo los servicios de taxi y nadie les para. Entonces, bueno, hemos dicho basta y aquí o se ponen a trabajar o lo pararemos todo.
El portaveu de l'associació Movea, que agrupa una part de les VTC, Ricardo González, desmenteix a Tito Álvarez i ha dit que de tota Europa, només a Barcelona, es dona aquest conflicte entre taxis i VTCs.
Anem ara a Madrid, on el Consell de Ministres ha aprovat declarar incompetent la Junta de Castella i Lleó si actua contra la llei de l'avortament, tot plegat davant mesures que vol implantar com ho faria dones que volen avortar a escoltar el batec del fetus. El Consell també ha aprovat avui l'avantprojecte de llei de serveis socials, que estableix prestacions bàsiques per a tot l'Estat. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Pel que fa al desafiament del govern del PP i Vox a Castella i Lleó, l'executiu espanyol ha aprovat un acord en el qual deixa clar que aquest govern autonòmic no té cap competència per modificar la llei estatal que regula el dret a l'avortament. Aquest seria el pas previ abans de portar el projecte al Tribunal Constitucional, un organisme, per cert, que aquest dimarts ha anunciat que el mes vinent estudiarà el recurs del Partit Popular contra l'actual llei de l'avortament de fa 13 anys. Isabel Rodríguez és la portaveu del govern.
Es un paso más, como les decía, en la acción de defensa de las libertades y los derechos reproductivos de las mujeres que lidera el Gobierno de España. No vamos a permitir que se retroceda ni un milímetro. En materia de derechos de la mujer no vamos a consentir ni un solo resquicio que ponga en retroceso a ningún territorio en nuestro país.
Consell de Ministres, que, com deia, s'ha aprovat també l'avantprojecte de llei de serveis socials que establirà unes prestacions bàsiques mínimes per tot l'Estat en la línia del que ja succeeix amb les altres tres grans potes de l'Estat del benestar, salut, educació i pensions. Actualment, no totes les comunitats autònomes ho fan. Ione Belarra és la ministra de Drets Socials.
Este gobierno tiene la obligación de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y las ciudadanas en el acceso a los servicios sociales y precisamente con esta ley pretendemos dibujar conjuntamente con las comunidades autónomas, un suelo de derechos que permita que todos los ciudadanos y las ciudadanas, independientemente del territorio en el que vivan, vean garantizados todos sus derechos.
D'altres coses que preveu també aquesta llei és el de teixir un historial social únic, com el que ja existeix a la sanitat, amb dades oficials per tot Espanya. A més, passa a considerar essencials tots els professionals del sector.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Tornem a Catalunya. L'Ajuntament de Martorelles, al Vallès Oriental, fa front comú amb els treballadors d'Amazon per tal de buscar solucions davant el tancament de la planta per tal de traslladar l'activitat a Saragossa. Avui han mantingut la primera reunió. Vallès Visió, Alicia Navarro.
L'alcalde del municipi, Marc Candela, ha explicat que vol seguir l'evolució de tot el procés.
És la principal preocupació. Què passa amb aquestes més de 700 persones, doncs, que es quedaran sense feina si no se'n van a Saragossa, a veure en quines condicions i veure si realment això és un trasllat o és un acomiadament encobert.
Precisament aquest mateix diumenge l'Ajuntament de Martorelles els cedirà el pavelló municipal d'esports, ja que els més de 700 treballadors necessiten un espai de grans dimensions per poder reunir-se en assemblea i començar a estudiar la seva sortida de la planta martorellenca. I és que, segons Esther Rodríguez, la presidenta del comitè d'empresa, aquest dijous 19 de gener, l'empresa els hi facilitarà la documentació on es detallen les condicions d'aquest trasllat a Saragossa.
Ens situem ara a les comarques de Girona. La plataforma contrària al parc eòlic marí projectat al Golf de Roses reclama al govern central una moratòria en la presentació de projectes un cop s'hagi aprovat el pla d'ordenació de l'espai marítim. Sospiten dels projectes d'investigació que hi ha en marxa a la zona per tal d'avaluar l'impacte que hi tindrien els parcs eòlics. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí ha enviat una carta a la ministra de Transició Ecològica denunciant diverses irregularitats en el desenvolupament. Entre elles en destaquen la no aplicació del principi de precaució, ja que consideren que s'està avançant amb el parc abans fins i tot que s'hagi avaluat l'impacte que tindrien els parcs eòlics de la zona. Per altra banda, l'investigador del CSIC, Rafael Cerdà, denuncia també que dels 5 projectes presentats de parcs eòlics a l'Alt Empordà, la Generalitat s'hagi posicionat a favor d'un, el Tramuntana.
Que és aquesta connivencia que sembla que hi ha entre la Generalitat i un projecte en concret dels 5 que s'han presentat.
Des de la plataforma demanaran una moratòria un cop s'aprovi el POEM, el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim, perquè s'aturin els projectes. Uns projectes que, en tot cas, haurien de fer-se després de la modificació del POEM i no abans, com ha passat.
I seguim recorrent el territori. Els bombers de la Generalitat posen en marxa la nova seu del grup d'actuacions especials. Serà a Valls. Oferirà cobertura al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb 16 efectius. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
Aquesta unitat, ja en presència a la Seu d'Urgell, Olot i Cerdanyola, compta amb 16 efectius que s'espera que incrementin a 20 al mes de juny. El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Joan Delort, assenyala que l'objectiu de la unitat serà donar cobertura a les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i acostar aquest operatiu al Montsant i les Cesles del Mestral. A més, també anuncia l'arribada d'una quarta aeronau de rescat pel 2024.
Estem treballant perquè l'any vinent, és a dir, el 2024, podem disposar també d'una quarta aeronau de rescat, és a dir, que els rescats aeris puguin disposar totes i cadascuna d'aquestes bases d'helicòpter propi, que no vol dir que hagi d'estar permanentment allotjat aquí a la teulada, però sí que estigui a disposició dels graers de Valls.
Durant el mes d'octubre es va iniciar el pla d'acollida de l'unitat a Valls amb un procés de formació.
Repassem altres notícies destacades del dia. 25 detinguts en una operació dels Mossos d'Esquadra contra un grup especialitzat en robatoris amb força al barri de les Tres Torres de Barcelona.
Del total d'arrestats, 19 estan relacionats directament amb robatoris o temptatives de robatoris amb força a l'interior de domicilis. En total s'han identificat 82 persones i 12 vehicles.
La Policia Nacional ha detingut a Roses, a l'Alt Empordà, un perillós fugitiu perseguit per la Interpol per pertinença a organització criminal.
Els agents li seguien la pista des de desembre després de rebre l'avís de la Interpol que informava de la possibilitat que l'home s'estigués amagant al municipi. L'arrestat està acusat de ser un dels líders d'una organització de tràfic il·legal de persones entre Àfrica i Europa.
I els ingressats per Covid-19 a Catalunya continuen baixant. Se situen en 467 persones la darrera setmana.
D'aquests, 24 estan greus a les UCI. També s'han registrat 22 defuncions, la majoria de majors de 80 anys. Amb aquestes dades, la taxa de casos per cada 100.000 habitants baixa 26. També van a la baixa els casos de diagnòstic de grip i bronquiolitis.
És moment per la cultura.
Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig.
Tàrrega ja té a punt una nova edició del Tàrrega Sona, un cicle d'espectacles musicals en què seran representats un ampli ventall de gèneres, com el jazz, el pop-rock, la cançó d'autor o la música de cambra. Enguany, entre els noms destacats, hi ha Quimi Portet, a qui estem escoltant, i també la Terrasseta de Preixens. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El Tàrrega Sona inclou una programació heterogènia, transversal i amb una destacada presència d'artistes del territori, amb què la Regidoria de Cultura oferirà fins al proper mes de maig una desena de concerts, entre altres amb Quimi Portet, l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, Maria Jaume, Selva Nua, Julieta, Roger Gutiérrez o la Terrasseta de Preixens. N'ha parlat d'aquest cicle Tàrrega Sona 2023 el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega, Carlos Vilchez.
Entenem que el Tàrrega Sona continua sent un festival d'hivern, sobretot, eclèctic, molt heterogeni, però aquest cop doncs, teixeix diferents complicitats entre diferents festivals, en aquest cas doncs, el Festival Pau Paterres. També tornem a col·laborar amb el Festival Barna Sants, en aquest cas amb un petit concert amb Maria Jaume, i després doncs, també teixeix complicitats del Tàrrega Sona amb les diades, no? La diada del 8 de març, i després doncs, també hem volgut incloure, l'any passat es va commemorar per primer cop el Dia Internacional del Poble Gitano a Tàrrega, i hem volgut incloure, no?, aquesta festivitat també, o aquesta commemoració.
La programació arrencarà aquest dissabte 21 de gener amb el doble concert que oferiran Edu Escanyo i Quimi Portet.
Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista que no...
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Aquest vespre la penya té una cita a l'Eurocup. Parlem de bàsquet i és que arriba a l'Olímpic de Badalona el Bursaspor, que juntament amb els badalonins formen part del grup de perseguidors del líder del seu grup de l'Eurocup. Els verdinegres van caure el primer partit en la primera volta a Turquia en un duel molt tensionat. El d'avui és a 9:15. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Ferran Vinaixa.
El Joventut rep aquest vespre 9:15 l'actual subcampió de l'Eurocup, el Bursaspor turc. La penya ja sap el perill del seu rival contra qui va perdre la primera volta. El Joventut juga un partit important perquè és contra un rival directe amb qui està empatat a la classificació. En el partit d'anada els verdinegres van perdre, però els turcs són menys perillosos quan no juguen davant de la seva calenta afició. El Bursaspor ve de perdre contra el Fenerbahçe, però el tècnic Aras Durán, que necessita un pas endavant d'Elson i Gai, parla de les eines que fa servir el rival.
Un equip que ens va treure del camp a hòsties i que ens va empuixar fora, i espero que nosaltres hàgim entès el que va passar en el primer partit i espero el màxim nivell dels meus amb l'escalfor de la gent, com he dit, no? Un equip que té molt de talent ofensiu, però que va jugar amb una permissivitat arbitral que espero que la puguem recuperar.
D'altra banda, la penya està en converses amb Vladimir Brodjanski, que podria ser el 4 que està buscant el Joventut al mercat des de la lesió de William Howard.
I també en bàsquet, l'Esperoni Girona perd una de les jugadores més importants. Laura Cornelius marxa. La neerlandesa se'n va a un equip de la Lliga Turca i el club gironí rebrà una compensació econòmica pel traspàs. Des de Televisió de Girona ens informa en Joan Massaguer.
Sorpresa aquest matí a les oficines de l'Espar Girona. El club gironí acaba d'anunciar que ha arribat a un acord amb un equip d'Eurolliga pel traspàs de la base Laura Cornelius a canvi d'una compensació econòmica. Des del club agraeixen els serveis de la jugadora de Països Baixos, com valora la directora esportiva de l'Espar Girona, Laia Palau.
Primer de tot, des del club ens agradaria agrair a la Laura la seva professionalitat, predisposició, amabilitat i treball que ens ha donat aquests mesos. La seva sortida ens permet seguir construint el millor equip possible. Ja estem buscant en el mercat una jugadora que pugui cobrir aquesta baixa.
Cornelius va arribar aquesta temporada a Fontejau per fer tàndem a la direcció de joc amb Laia Flores, després de la retirada de Laia Palau. Tot i que en alguns trams de temporada el seu nivell no ha estat l'esperat, queden en la memòria jugades clau com el triple sobre la botzina que va iniciar la remuntada contra el Villeneuve.
I parlem de futbol perquè el Girona ha fitxat un jugador ucraïnès. Es tracta de Viktor Sigankov. L'extrem, que procedeix del Dinamo de Kiev, s'ha vinculat al club pel que resta de temporada i 4 més. Paral·lelament, el club gironí cedeix el jove Òscar Ureña al Cartagena. I també en futbol, el Barça segueix lligant jugadores importants. Avui ha estat el torn d'Ingrid Eggen, que ha renovat el seu contracte fins al 30 de juny del 2025. La migcampista noruega de 24 anys acabava la seva vinculació a final d'aquesta temporada i ara es compromet amb el Barça per 2 temporades més. I un darrer apunt també de futbol, la Federació Catalana ha anunciat que les eleccions per escollir president i junta directiva després que el Tribunal Català de l'Esport ordenés la repetició del procés serà el dilluns 13 de febrer. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Et convido a escoltar un cant de llibertat, el meu cant d'esperança. Pels que un dia van marxar, pels que encara han de néixer. Un antic missatge arriba dintre d'una ampolla al port. Ens saluda i ens avisa que vindran dies millors, que vindran dies millors. Al cim de la muntanya, al punt més alt del món, la nostra gran jugada, el nostre crit de guerra, un rugit atronador que espantarà els lleons. traçat lluny de la ruta amable. Entra amb mi pel bosc espès, junts deixarem el rastre. Et convido a ballar el meu ritme africà, trampós com el diable. Dansa pel penya-segat, no tinguis por de caure. Una fe ancestral que ens guia i ens fa més forta la pell. Quan la veu d'un poble crida, té més força que un fusell. Té més força que un fusell. Al cim de la muntanya, al punt més alt del món, la nostra gran jugada, el nostre crit.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. La capitalitat del comerç de proximitat serà una realitat. El Parlament Europeu reunit a Estrasburg ha aprovat aquest migdia per unanimitat i amb alçada encarregar a la Comissió Europea d'escollir una ciutat i tirar-ho endavant. Barcelona és la més ben posicionada per ser la primera capital del comerç de proximitat, un títol que serà rotatori, però això no se sabrà fins d'aquí uns mesos. Així doncs, el comerç local es reconeix a Europa i serà protegit i impulsat i promocionat per les autoritats europees. Barcelona té el camí aplanat per convertir-se en la primera capital del comerç de proximitat. El president de Barcelona Comerç, fundació que va impulsar la idea fa 2 anys, Salvador Vendrell, s'ha mostrat orgullós després de la votació i ja mira al futur.
Tenir assegurat pel 2024, esperem que no hi hagi cap altra candidatura. En principi hauríem de ser nosaltres com a impulsors els que hauríem de lograr tindre aquesta capitalitat i, per tant, doncs, el 24 poder celebrar que Barcelona sigui la primera ciutat europea al comerç de proximitat.
També ho vol i lluitarà a favor l'Ajuntament de la Ciutat.